Doctor Trilla, bon dia.
Molt bon dia.
Permetin que avui tinc la porta tancada, entraran els pacients a la consulta que faran preguntes, però permetin que primer passi com a pacient.
Sí.
Està encostipat. M'he de preocupar, doctor, que estigui encostipat?
Jo o tu? Jo estic encostipat. Sí, jo no em preocupo. És un refredat, estic vacunat de la grip, per tant, una possibilitat és que tingués la grip, però no tinc febre, no tinc mal estat general, per tant, crec autodiagnosticat que tinc un refredat.
Estem... Això, que el que he explicat a les 8 és de les últimes 48 hores, i ahir també en un restaurant proper aquí a la ràdio, vaig apropar-me i vaig haver de passar per un parell de taules, i el parell de taules estaven parlant del tema, estaven parlant del coronavirus. Pregunto, tenim un problema psicològic que no un problema real?
Jo crec que hi ha un problema de que depèn de la predominància de les notícies, de la sensació que puguem tenir de si això és un perill real o no, i després s'afegeix un component que jo crec que és realment cridaner, que tothom parla molt d'això, el qual em sembla absolutament legítim, però el problema que nosaltres veiem més clar és que es parla fent cas d'informacions puntuals, anècdotes, rumors, alguna informació oficial, que sempre són més soses, per entendre'ns, no? I aquest és el problema, que es fa un lío monumental, i pues, a mi m'han dit, jo he sentit, no ho entenc, i això pot perjudicar realment la resposta davant d'una situació a la qual el més... important és que tinguem calma, tots.
Si mirem els números... Mirem els números de gent afectada. Per exemple, si mirem la Xina...
Sí.
Entre els que... Primer, la Xina és un país molt gran.
Molt, molt gran.
Té molts habitants.
Molts.
Amb la qual cosa, és clar, quan es diuen les xifres de morts que hi ha hagut, sí. Si ho comparem amb Catalunya,
sí.
És molta gent. Si ho comparem amb Xina, és poquíssima gent.
Poquíssima gent, i Jordi, si em permets,
sí.
El 70%, 75% concentrats en una província, que és Hubei, i la majoria en una ciutat, malauradament, que és el que està patint més, que és Wuhan. La OMS ahir feia, dintre de les seves crides moltes que fa, feia una anàlisi en la qual deia que els contagis fora d'aquesta província, la velocitat de creixement fora d'aquesta província de Xina, dintre del país Xina, s'està enlentint, o sembla que s'està enlentint, lo qual, com dius tu, si ho col·loques en perspectiva, dius, jo que sé, a Beijing hi ha 800 casos, però Beijing és immens. Per tant, aquests 800 casos que porten temps relativament estables en una ciutat que es podia haver escampat d'una forma important, diguéssim, és una bona notícia en el sentit que no sé si és fàcil, segurament no, es pot arribar a un control, o si més no, un fre de l'epidèmia amb origen a la Xina.
La gent que són més perucs o més hipocondríacs, jo ara li faré una pregunta que segurament la resposta serà afirmativa, però què és? És probable que arribi el coronavirus a Catalunya?
Jo crec que sí, és a dir, no és una probabilitat, diguéssim, en aquests moments molt alta, però evidentment cada cop va augmentant una mica veient com es va escampant pel món, però això no ens ha de preocupar específicament, és a dir, el sistema sanitari, això s'ha insistit, estem en una fase en la qual encara, vist que aquí no hi ha casos i els casos que hem tingut són casos importats, el que hem d'intentar és detectar-los a tots, a ser possible, és veritat que hi ha casos que poden tenir pocs símptomes i poden passar per tant desapercebuts, detectar els seus contactes i fer la tasca dels serveis de salut pública, dels serveis assistencials, aïllar els casos, tractar-los, seguir els contactes i intentar sempre, sense perdre en cap moment l'esperança, intentar tallar les cadenes de transmissió perquè això ens ajuda a que la malaltia no s'extengui.
A partir del moment que es prenen unes mesures de tanta precaució com suspendre partits de futbol, dic de tanta precaució perquè molts cops el problema que pot haver-hi és que davant d'aquest pànic general, les autoritats o determinades autoritats, siguin públiques o privades, diuen, escolta, anem sobre la seguretat, suspenem el partit. Ho dic bàsicament perquè, clar, segurament si jugués el partit en públic no passaria res.
Jo crec que no, però tu has comentat una cosa que és molt important, que és la sensació de risc que poden tenir les autoritats i, escolta'm, i si després passa alguna cosa ens donaran la culpa a nosaltres.
No?
I per tant, bueno, pues, com dius tu molt bé, jo crec que és la paraula exacta, les autoritats italianes han anat, diguéssim, un esglaó més, lògic i legítim a la situació que tenen, però vull dir que això tampoc ha de fer pensar que la situació a Itàlia està descontrolada. Al contrari, jo crec que estan fent molts esforços per intentar que es pugui controlar.
Ha passat ara un cas, explicàvem ara a l'informatiu, un cas ja al sud d'Itàlia.
Sí.
Bueno, també un altre Tenerife, no?
Sí, Tenerife no és zona cero, ni el sur d'Itàlia és zona cero. Per tant, hi haurà casos, gotes de casos, arreu del món, probablement en diferents llocs i diferents indrets. Itàlia ara probablement en trobarà més perquè els busca més activament i tothom que ha tingut contacte o ha estat a la zona, pues, habitualment se li demanarà quin tipus de relació ha tingut amb potencials casos i se li farà la prova i, per tant, n'apareixeran més amb tota seguretat. És el mateix que al començament de l'epidèmia a Itàlia, que es va dir, bueno, hi ha casos al nord d'Itàlia, que és cert, i aquí hi ha un problema problema, que és el que les autoritats italianes estan intentant tallar. Però també va dir, però hi ha dos casos a Lazio, a Roma, la regió de Roma. Aquests dos casos eren dos turistes xinesos que ja feia temps que els tenien. En el mapa, el Lazio surt pintat del mateix color, per entendre'ns, que Lombardia, que Piemonte i que Veneto. És a dir, però són coses completament diferents. En un lloc hi ha transmissió i s'estan intentant aturar-la, i en l'altre hi ha casos, com dius tu molt bé, com el de Tenerife, com el de Mallorca, o com el de La Gomera, aquí a Espanya.
Ara deixeu que passi la gent, eh? Però abans, i ara obro la porta.
Una trilla, sí. Cap de la Pavimentologia de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Si jo tingués el coronavirus, quins símptomes tindria?
Pel que sabem de les sèries ja llargues, especialment de la Xina, la majoria dels pacients, però no tots, tenen febre. O sigui, que la febre seria un símptoma predominant. Després, probablement, apareixeria una tos més aviat seca, és a dir, una tos d'aquestes no productiva, una que respira i tot això, i després podria aparèixer algun tipus de problema de, no sé, no respiro prou bé, em fa una mica de mal al pit quan respiro, coses molt inespecífiques, com us podeu imaginar.
Això és una grip estacional, doctor.
Pot ser una grip perfectament, es pot confondre, la grip potser estàs més fotut de forma general, és el que diem sempre, com si t'hagués planxat un autobús. Aquí sembla que els símptomes són més respiratoris i no tan generals com a la grip, però llavors ve la segona part, que és la part important. Amb un 80% de casos, la malaltia es comportaria d'aquesta forma, entre cometes, lleu. Per tant, no tindríem especials problemes. Amb un 10-18%, perdó, amb un 18% de casos es podria comportar amb una forma més greu. Això vol dir que podries desenvolupar una pneumònia, i amb un 3% aproximadament de casos, aquesta pneumònia podria ser realment greu i portar-te a una situació complicada de cara a la respiració, per entendre's, no?
Permeto, per entendre-ho, doctor, si això ho comparéssim, un 3%, sí, això és molt... Sí. Escolta, si això ho comparem amb un altre tipus de grips o de virus...
Sí.
Que n'hi ha molts que tenim pel país, sense que hagi entrat el coronavirus, estaríem amb el que seria habitual?
Des del punt de vista de la grip és diferent perquè la grip és molt més extensa, però també és veritat que hi ha un percentatge, atès que és molt extensa, el percentatge de casos complicats es pot acostar en aquests del coronavirus amb números absoluts. En percentatge, encara aquest coronavirus, tot i que s'està ajustant una mica, aquest percentatge de mortalitat que està al voltant de l'1%, 2% amb algunes estadístiques, però probablement ajustat a la baixa seria de l'1%, és molt bo, perquè no és una mortalitat comparat amb altres coronavirus que han provocat epidèmies, com la SARS, que era del 10%, per exemple. Per tant, és una bona notícia, però encara és 10 vegades superior a la mortalitat de la grip estacional. Per tant, és una mortalitat baixa, però que és significativa i que s'ha de tenir en compte.
Passa la primera persona, que és la Carol Ferrer, que ens truca des de Venècia.
Vaja.
Hola, doctor. Jo vaig vindre a Venècia fa dues setmanes per unes pràctiques, per fer una estada d'un mes, així que d'aquí dues setmanes me'n torno i volaré a Barcelona. Aquí es van identificar dos casos de dues persones grans que estan ingressades, i bé, ja vaig vindre de Barcelona amb mocs, que ja tenia, però poquet, i una mica de tos. Així m'agradaria saber com podré identificar si contrac el virus, quin és el termini d'aparició, diguem, de manifestació dels símptomes, i volia saber també què hauria de fer en tornar allí.
Val, bon dia. La situació és, per la pregunta que planteges, és doble. Per una banda, tu estàs ara en una zona amb la qual, a Venècia, ciutat exactament, com has dit molt bé, hi ha pocs casos, i en principi aquests símptomes de tos i tot això que hi arrastres des de Barcelona pues, fan pensar que no tinguis res aquí especial. El temps d'incubació d'aquesta malaltia, des que hipotèticament t'haguessis pogut contagiar, que estan a Venècia, segueixen una probabilitat molt baixa, perquè el nombre de casos a la ciutat i no hi ha casos de transmissió sostinguda és encara molt baix, afortunadament, és entre 5 i 7 dies. Pot arribar fins als 14 dies aquests famosos, per tant, si apareguessin febre alta, tos, o aquests símptomes que hem comentat abans, en aquest període i tu estàs allà, lo lògic és que contactis amb les autoritats sanitàries de Venècia, deuen tenir algun telèfon o algun sistema de trucada, expliquis aquests símptomes i ells decidiran si, vista la situació, t'han de sotmetre o no a la prova diagnòstica per descartar o confirmar que poguessis tenir aquesta malaltia, que insisteix segueixen una probabilitat molt baixa. Si tot va com sembla i no tens res de tot això, a la tornada a Barcelona, si no canvia la situació amb aquests 15 dies que et queden d'estar allà, pues res, és a dir, no s'ha de fer res més que estar atenta per si apareixen aquí símptomes quan arribes i si no, pues vida normal en aquests moments.
La Cristina des de Roma.
El diumenge vam arribar, bueno, vam anar de Barcelona a Roma, vam arribar diumenge a Roma i tornem dimecres de Roma a Barcelona. I bueno, estem una mica preocupats perquè veiem que la cosa es va empitjorant en quant al coronavirus i bueno, us volíem preguntar aviam si a l'arribar a Barcelona pues cal que ens anem a fer una revisió o alguna analítica o alguna cosa per assegurar-nos que tot està bé. I bueno, això, aviam què ens deia el doctor. Gràcies.
Gràcies. Bé, aquí tornem una mica a la mateixa situació de base. Roma no és avui un lloc, una ciutat on hi hagi epidèmia ni transmissió del coronavirus. És possible que s'hagin detectat un parell de casos, però o més, és igual, però no hi ha una transmissió, diguéssim, sostinguda. Per tant, no hi ha que considerar que esteu en risc. És veritat que segurament heu vist coses una mica així a la tele italiana i la gent deu estar molt preocupada, però vull dir, no hi ha cap diferència amb anar-hi o on esteu ara, que haver-hi anat fa 7 o 8 dies des del punt de vista de salut. Tranquil·litat, i és molt important que al tornar a Barcelona, si esteu bé i a més veniu de Roma, no teniu cap risc especial de tenir aquesta malaltia. No es fan proves de, diguéssim, de chequeo per entendre'ns o per confirmar si la tens o no la tens, excepte en aquelles persones que venen de les zones clarament determinades com a zones epidèmiques i que tenen determinats símptomes. Si no és així, no cal fer res. Avui, probablement, les autoritats sanitàries europees decidiran si s'amplia o no s'amplia les zones amb les quals hem de prestar especial atenció. No sé què decidiran, perquè probablement Itàlia és un dels punts conflictius, a veure què es decideix, però la lògica, que no vol dir que és la decisió que prenguin, espero que sí, però fa pensar que aquesta decisió es limiti a aquelles regions on hi ha realment transmissió dels casos. La Lombardia, el Piemonte, el Vèneto, però Roma, Nàpols, Sicília, queden absolutament fora d'aquestes zones epidèmiques i, per tant, espero i desitjo que no les incloguin perquè no hi ha una raó epidemiològica per incloure-les.
La Susana.
La meva filla i la seva parella han d'anar a Milà del 6 al 8 de març. Què fan? Mantenen el viatge o l'anul·len? Gràcies.
6 al 8 de març és la setmana que ve.
Sí. 6 a 8 de març, jo crec que s'ha d'anar seguint una mica la situació. Des d'un punt de vista sanitari, això és molt important, les autoritats europees i mundials no recomanen suspendre cap tipus de viatge, això és evident. Milà, de nou, tot i que probablement està més propera a alguna de les zones que hi ha més casos, que són zones concretes a prop de Milà, però la Milà, com a tal, a la ciutat, no té tampoc una transmissió sostinguda de casos. Per tant, des del punt de vista sanitari, no hi ha una recomanació per suspendre el viatge. Una altra cosa, perdó, sí, és les dificultats que puguis tenir per fer una vida normal o una vida turística normal a Milà quan tothom, doncs, les classes s'han suspès, les universitats han donat 7 dies de vacances, els espectacles públics s'han suspès, per tant, potser et diria que no és la millor època de l'any per anar a disfrutar de la ciutat de Milà, però bueno, des del punt de vista sanitari no hi ha cap problema amb anar-hi.
L'Anna.
La setmana que ve viatjo a Milà i la veritat és que no sé si haig de cancel·lar els vols.
Estem amb la mateixa línia de si es pot viatjar a Milà o no es pot viatjar a Milà, que és el que ens diu l'Anna. La Sandra té un dubte sobre les mascaretes.
Jo sóc asmàtica i tinc antecedents familiars de fibrosi pulmonar. O sigui, diguéssim que sóc població de risc de ple. I és impossible trobar mascaretes enlloc. Llavors, no sé si està previst que potser el Departament de Salut la reparteixi per població de risc, com sóc jo, o si no la puc aconseguir, que puc fer més carrer com a prevenció.
Bé, primer, no angoixar-se, que això és molt important. Segona, aquí a Catalunya ara no hi ha cap situació de risc per pensar que s'han d'utilitzar mascaretes de cap manera. En el cas de que hi hagués una situació, per entendre'ns, semblant a alguna zona específica com les d'Itàlia, el que es recomana en aquells moments és que les mascaretes es fan servir pel personal sanitari, que és el que tenem els pacients, i per tant ens hem de protegir, pels pacients, lògicament, quan fan la consulta, i s'ha de protegir també, evitar que contaminin més, i persones de risc especial, com podria ser en el cas de que tinguéssim aquí una epidèmia de coronavirus al seu cas, doncs aleshores si ha d'anar a la consulta o ha de fer algun tipus d'això, visita a l'hospital, probablement en aquell moment és dels pocs en els quals està recomanat, com ja passa moltes vegades en els hospitals, que es passegi per l'hospital, per entendre'ns, amb mascareta. Però fora de l'hospital, a casa i sense situació d'epidèmia que no tenim en aquests moments, la mascareta no ofereix cap avantatge i no hi ha cap raó per utilitzar-la.
L'Adrià Palacín, que té dubtes a l'hora de viatjar també a Itàlia.
Ens agradaria saber si és recomanable viatjar a Venècia, ja que el proper dijous 6 de març, d'aquí una setmana i mitja, volem a l'aeroport de Venècia i ens n'anem a la zona dels Alps, la Cortina d'Ampezzo.
Després se'n va cap a Cortina d'Ampezzo, diu, pues clar, què fan en aquest cas? Seguir, no?
Sí, sí, en principi insistim en aquesta idea, no hi ha restricció de viatges, la situació epidemiològica a Venècia en concret no justifica en absolut cap suspensió de cap viatge i, si em permeteu, també una situació que és curiosa, perquè a nosaltres ens ha cridat també l'atenció, és que les autoritats italianes han decidit, i estan amb el seu dret de fer-ho, a fer controls de temperatura a l'entrada dels viatgers. Els controls que recomanen les autoritats internacionals és a la sortida d'aquells llocs on hi ha un focus epidèmic. Per entendre'ns, si surts de Xina, abans de sortir, et mira la temperatura i si tens febre et quedes. I així és la manera de que no s'exportin casos, perquè a Xina hi ha casos. Aquesta situació de vinc de Barcelona i tinc febre, doncs escolta'm, tens la grip, tens unes angines o ja m'entens, o tens una infecció d'orina. Per tant, no hi ha cap necessitat de fer aquest control. Però bueno, l'han decidit fer doncs allà ells, no, en aquest sentit.
Permetem, perquè segurament la pregunta que ens fa la Cris ara moltes mares i molts pares també se la poden fer. Pregunta pel seu fill.
Volia fer una consulta en el doctor Trilla referent al coronavirus. El meu fill, el mes que ve, el mes de març, tenen organitzat amb l'escola un viatge a Itàlia, a Roma. Era per saber...
Clar, és que estem donant voltes amb les mateixes preguntes als viatges. Ja, el tema viatges, jo crec que el tema viatges ha quedat clar.
Sí, jo crec que sí. De totes maneres, sí que és prudent en aquesta situació anar seguint l'evolució de l'epidèmia. Òbviament, si això, com pensem, desitgem i volem, s'acaba controlat en aquesta zona del nord d'Itàlia, hi ha alguns casos més repartits pel país, però no hi ha una situació de transmissió important, per exemple, a Roma o en altres ciutats, no hi haurà cap risc. A part d'aquí, el problema està en que no sabem el que pot passar d'aquí 15 dies o un mes, per tant s'ha de seguir amb atenció la situació, que avui per avui sembla bastant estabilitzada en aquestes zones. I la segona cosa és que entenc perfectament que la gent, sobretot en viatges escolars i aquestes coses, pues, tingui por o pensi que, bueno, què pot passar? Per molt que els hi assegurem de que la situació és tranquil·la, evidentment les notícies poden fer una mica de confusió, i jo crec que és legítim plantejar-se si el viatge aquest l'han de canviar i anar-se'n, jo què sé, al nord d'Espanya o això, suposant que en aquell moment, en el nord d'Espanya, no tinguem casos. De manera que són decisions realment complexes, però des d'un punt de vista sanitari estricte, avui la decisió és vostè i el col·legi i tothom podria viatjar a Roma amb normalitat. Una altra cosa que hem comentat abans és quina situació es trobaran allà. A Roma crec que cap diferent. A Milà i a Venècia pot ser que tinguin, diguéssim, poques possibilitats de fer turisme amb normalitat, però per lo de més no hi ha cap restricció.
El Dave és taxista i ens fa aquesta pregunta.
A veure, els taxistes que estem en contacte amb tanta gent de tants països, hem de prendre alguna precaució extra?
Bona pregunta.
Sí, aquesta és una bona pregunta. De fet, diguéssim, és veritat que els taxistes carregueu i descarregueu passatgers de qualsevol indret del món, però això és el que passa cada dia a Barcelona. El mateix poden dir les tendes, els cinemes, els espectacles, el Futbol Club Barcelona, tothom que té molta gent que ve de fora. En el cas vostre, jo diria que el més recomanable és mantenir les mesures d'higiene bàsiques. No teniu contacte habitualment massa directe amb els passatgers amb les mans, però val la pena que porteu algun tipus de solució alcohòlica, d'aquestes que serveixen per fregar-se les mans amb freqüència, i després ventilar el taxi, diguéssim, amb la normalitat que ho feu. És una cosa habitualment, diguéssim, que pot ajudar molt a millorar les condicions. I si pugeu un passatger amb molta tos i molta febre, pues després, aviam si mantens tranquil·litat, que el més probable és que tingui la grip o un refredat, vingui d'on vingui, bàsicament.
Hi ha un oient que em pregunta si, també a través de les xarxes, el Twitter, els missatges de la mona@recu.net, si aquest virus és com la grip i amb les calors pot desaparèixer.
No és exactament com la grip, i abans hem tingut l'oportunitat, que sempre és molt útil, de parlar amb la Mònica Usart, que ens ajuda molt amb els pronòstics del temps per la grip. No queda clar, diguéssim, hi ha una part de nosaltres que pensa que sí que deu haver-hi algun factor d'estacionalitat i, per tant, la calor podria ajudar que aquest virus tingués menys circulació, però també hi ha persones que diuen que aquest virus potser no és tan sensible a la calor. Com sempre, la prova del nou la tindrem quan comenci la calor o quan algú hagi fet treballs experimentals que demostrin que el virus és sensible o no és sensible a la humitat i a la calor. De moment, la resposta ara és no ho sabem i, per tant, totes les possibilitats estan obertes.
Val. Ares, pregunta.
Hola, bon dia. Em dic Ares i tinc un vol a l'aeroport de Bèrgam, a Milà, aquest proper divendres, i m'agradaria saber si ho aconsegueu.
Estem en vols, una altra vegada en vols a Milà, en aquest cas. Sí, a Milà, igual, exactament igual. L'Adriana fa la mateixa pregunta i l'Helena té dubtes sobre la gravetat d'aquesta malaltia.
Una cosa que no entenc és que el missatge és molt contradictori. Si el SARS, si la grip comú que tenim ara, la grip A, que ja estem acostumats, és més letal i no s'han pres aquestes mesures, per què tot això que per una banda no ens preocupem però per l'altra s'estan tancant, s'està confinant a la gent? No ho entenc. Ens amaguen algú? Hi ha algú que per por a la reacció de la gent no expliquin? Perquè si no, no ho entenc.
Val. Intentaré explicar-ho, eh? No sé si intentarem que ho entengui o almenys que tingui les dades per poder després entendre una mica més la situació. Vostè diu que aquesta malaltia és més fluixa o no que la SARS o que la grip. Bé, la SARS no es van prendre cap mesura especial perquè aquí afortunadament no va arribar. Els països que van tenir aquesta epidèmia de SARS, la mortalitat de la SARS, un altre coronavirus molt restringit i que va desaparèixer després d'un any, es xifrava al voltant del 10%. Per tant, 10 de cada 100 persones podien morir per la SARS. La grip estacional, la grip comuna, la A, la B, la A3, la que sigui, que tenim cada any, té una diferència important amb respecte a aquesta malaltia, que és, primer, aquesta és una certesa, cada any la tenim. Segona, tenim una vacuna, tot i que la majoria de la gent de vegades no té gaire clar que l'ha d'utilitzar, però és una vacuna suficientment efectiva, i sabem que les mesures d'higiene general, això de rentar-se les mans, estossegar i tot això, les expliquem any rere any. Com que és molt extensa, hi ha molta gent que pot tenir complicacions i la mortalitat per la grip, tenint en compte que es contagia molta gent, amb xifres absolutes és més alta, òbviament, que la d'aquest coronavirus. Però en percentatge, en una temporada normal de grip, la mortalitat de la grip és del 0,1%, que vol dir un de cada 1.000 persones. Què tenim ara davant? Primer, aquí no tenim epidèmia per coronavirus. Segona, veiem en el món que l'epidèmia de coronavirus té una mortalitat al voltant de l'1-2%. Per tant, és una mortalitat, ja he dit abans, baixa comparada amb altres malalties infeccioses, però suficientment alta com perquè ens preocupem. I també majoritàriament hem dit que les formes són lleus. Aquestes mesures que s'estan prenent, que a vostè li criden l'atenció, però si no és tan greu, com és que tanquen pobles o tot això? És precisament per evitar la transmissió, és a dir, per intentar reduir la possibilitat de que això s'extengui en aquells llocs, fora de la Xina especialment, en què encara, i esperem que potser tenim sort, no s'ha extès.
Val.
Ràpid.
No és fàcil com hagi de fer, només faltaria. Però tinc tantes preguntes. Vale. La Caral via el món arroba racoponet. Estic embarassada de 6 mesos i treballo en un hospital. Vale. He de prendre algun tipus de mesura? També treballo urgències.
Val. Felicitats per l'embaràs, Caral. Has d'utilitzar les precaucions habituals que utilitzem sempre en els hospitals, les precaucions estàndard que diem, i si se té un pacient amb problemes respiratoris com la grip o altres, les precaucions addicionals per evitar aquesta transmissió. Jo crec que t'has d'adreçar tranquil·lament al teu servei de prevenció de riscos laborals, perquè en determinades èpoques de l'embaràs pot ser relativament aconsellable que no tinguis potser contacte directe amb determinats malalts a urgències, suposant, com suposo, que també estàs ben vacunada de tot el que t'has de vacunar. Per tant, jo diria vida normal. Si tens dubtes, consulta el servei de prevenció de riscos laborals, i especialment, molt important, això és molt important per tot el personal sanitari, sempre treballar sota les precaucions estàndard que diem, i les precaucions addicionals si s'atenen pacients amb malalties respiratòries.
La Sílvia, un cop passes el coronavirus, ja ets immune?
Pregunta, Sílvia, del milió en estos moments, que n'hi ha moltes, en aquest concurs sí. N'hi ha moltes preguntes del milió, sí. Resposta, no ho sabem. Estem esperant amb candeletes estudis probablement a Xina, que és on tenen més volum de casos, per saber si deixa immunitat. Pot ser que sí, pot ser que no. Quina durada tindrà aquesta immunitat? Potser és de curta durada, potser és de llarga durada. I això és cabdal per una cosa tan important com per saber si una persona pot tornar a infectar-se pel mateix virus. Aquesta és una pregunta important. I segona, la derivada és que si no hi ha immunitat, tenir una vacuna serà molt, molt, molt complexa.
La Maite, en cas d'arribar, tinc asma, tinc més riscos?
Sembla que ara per ara les persones amb problemes respiratoris, l'asma tindríem que veure si tens un asma lleu, un asma greu, o quin tipus de tractament fas, si fas tractament amb corticoides habitualment o no, et podríem considerar com, jo diria ara per ara, un grup de risc intermig. Per tant, tindríem que anar amb cura, i si arribés aquí, doncs les mateixes precaucions que hem dit abans per l'altra companya, l'altra senyora, perdó, que ha dit que tenia una fibrosi quística i tenia també un problema pulmonar.
La consulta és de la Montse, parla d'un viatge també, però no a Itàlia.
Volia saber que jo la setmana que ve, el dijous, marxo a Dubai. Hi ha molta gent que em diu que em posi mascareta. És recomanable que vagi per tot el vol amb mascareta a l'aeroport o és totalment indiferent? Si és així, tampoc se'n troben de mascaretes de les bones.
De les bones?
De les bones, vale, perfecte. No hi ha recomanació d'utilitzar mascaretes des del punt de vista preventiu ni en els vols ni en els aeroports. Dubai és una zona amb la qual també a la península aràbiga s'han detectat alguns casos, però de nou no és una zona epidèmica, per tant el risc és el mateix risc per entendre's que si agafessis un avió per anar a Nova York o per anar a San Francisco o per anar a Copenhague. Pot trobar, sempre pot haver-hi alguna persona que tingui alguna infecció, aquesta o una altra. No és raonable utilitzar mascaretes. L'altra cosa és que en determinats països, Dubai probablement no és aquest, però al sud-est d'Àsia, diguéssim, l'acostum és utilitzar mascaretes, i llavors una mica, ja ho hem vist tots, les fotografies dels aeroports, del metro de Tòquio, molta gent va amb mascareta, llavors aquí, bueno, si tothom porta mascareta i tu no, no sigui que al revés et senyalin, no? Però crec que Dubai no et farà cap falta, i com deies molt bé, com que també estan agotades, tampoc cal preocupar-se, rentar-se les mans.
L'Eva diu, mira, sobre el tema de rentar-se les mans, hi ha molta gent que ens pregunta si portar un desinfectant de mans a la bossa no estaria de més. Mai.
Mai, perfecte. Això és una molt bona mesura, perquè sempre tenim accés a lavabos o tal, però després d'estar en un transport públic i tot això, doncs, per exemple, rentar-se les mans amb una solució d'aquestes, probablement, amb tota seguretat, per senzilla que suposi, és la mesura que més ajuda a tallar la cadena de moltes infeccions, inclosa la grip i aquesta.
Doctor, pot tranquil·litzar a mares i pares que tenen bebès molt petits i que tenen aquella típica tos de bebè i nens petits, que estiguin tranquils absolutament?
Jo crec que sí que els podem tranquil·litzar. Vull dir, en aquests moments, insisteixo, s'han de preocupar perquè igual el fill té un virus respiratori sincitial o fins i tot pot tenir la grip. Per tant, s'han de preocupar per les coses normals. Els pediatres saben que això de la tos i la febre és un dels símptomes més comuns en els nens. Avui, aquí, estem en la mateixa situació, per tant, no ens hem de preocupar d'aquest coronavirus. És més, tot i que no podem donar una garantia absoluta, ara per ara sembla que els nens es veuen molt poc afectats per aquest virus. Però aquí, insisteixo, no hi ha coronavirus avui, per tant, no s'ha de preocupar.
L'Eva, tinc un dubte. Dos companys de feina han anat avui de viatge a la zona afectada del Vèneto. M'agradaria saber de quina manera puc prevenir si he d'estar amb aquests companys durant 8 hores al dia en un espai de 3 metres per 3. Tinc els pares amb malalties coronàries, marcapassos i delicats. Què he de fer? No veure'ls durant 15 dies?
Primera cosa, hauríem d'assegurar que estan a la zona que els italians han anomenat com zona rossa o zona vermella, d'exclusió, diguéssim, de més risc de la malaltia. El Vèneto és molt gran i depenent on t'estiguin, pot ser que el risc no sigui aquest. A mi em fa difícil pensar que puguin entrar en aquesta zona perquè les imatges que l'han tancat, per tant ni sortides ni entrades. És a dir, si s'estan passejant, per entendre's, o fent la feina pel Vèneto i no en aquesta zona, el risc continua sent baix. A la tornada haurem de veure si tenen símptomes, si no tenen símptomes, i anar a pams. És a dir, avui per avui no hi ha cap raó de quarantenar cap persona que torni d'aquí, a no ser que ens expliqui que realment torna de la zona d'aquests 10 pobles que avui que estan quarantenats, o que ha anat i ha tingut contacte amb algú que sap positivament que és un cas d'aquesta malaltia.
El Jaume ha viatjat fa un mes, primers de gener, a Xina, no a Wuhan, i fa uns dies a Roma. Diu que té símptomes de grip. Cal que faci una revisió?
Aquesta és una altra, sí, ara cada vegada que estornudem.
Li hem de dir al Joan, es diu?
Es diu Jaume.
Jaume. Al Jaume li hem de dir que no es passeixi tant pel món perquè ve de zones que cada cop hi ha més problemes, que dic jo, no? A Roma no, afortunadament. Evidentment ha passat el temps d'incubació des que ha tornat de la Xina, per tant no entra en consideració. I segona, a Roma avui, insisteixo, no hi ha epidèmia de coronavirus. Per tant, té la grip, té un refredat o té un altre virus d'aquí.
La Judit.
Fa uns quants dies, referent a tot el tema del coronavirus, vaig sentir, no sé en quin mitjà de comunicació, no et sabria dir si ho vaig llegir, que el període d'incubació era de 15 dies, però que havien estat alerta i que havien com descobert o pensat que en lloc de ser de 15 dies era de 3 setmanes. A partir d'aquí no se n'ha tornat a dir res més i només sento parlar del període d'incubació de 15 dies. I voldria saber si realment és de 15 dies o és de 3 setmanes.
Bé, la resposta, dintre de totes les dades que tenim, que cada vegada són més grans o més acumulades, és el període d'incubació per la immensa majoria dels pacients és entre 5 i 7 dies. Això vol dir que la majoria dels pacients desenvolupen els símptomes en aquest període. Després, aquest període es pot allargar una mica, amb un percentatge molt petit de pacients, als dies 10, 11, 12, 13 i fins i tot 14. Tenint en compte que la majoria el tenen entre 5 i 7 dies, s'ha establert com a raonable el temps de quarantena o el temps de, diguéssim, d'aïllament pels 14 dies. Hi ha algun pacient que pugui tenir un període d'incubació més llarg dels 14 dies? Sí. Hi ha algun pacient que pugui incubar la malaltia en 2 hores? També. Aquests pacients són molt pocs i les mesures de control s'adrecen a la immensa majoria dels casos, que a més ho fan més pràctic i és lo raonable. No podem allargar el període perquè una persona o dues persones de cada 10.000 han tingut, o de cada 1.000 és igual, han tingut un període d'incubació més llarg. El període d'incubació estàndard, 5-7 dies, per tant, 14 dies és el límit actual de totes les mesures de precaució.
La Lídia pregunta, molt bona pregunta al WhatsApp, que això em porta en unes èpoques, em porta als 80, això, doctor, als anys 80. Sí. Hi ha un oient, la Lídia pregunta si es pot transmetre el virus amb els diners.
Amb els diners.
Recordo que quan va haver-hi el tema del VIH es deien unes barbaritats i es feien unes preguntes de tan bàrbares que dius, ostres, però aquesta no ho sé.
En general, podríem dir dues coses. Els diners, òbviament, és una cosa que toca molta gent, això és obvi. Segona, és un material porós, per tant, en principi és difícil que el virus pugui, aquest i altres virus, puguin romandre en un bitllet durant molt de temps, però hi ha una cosa que és molt clara, i tornem a la pregunta i a la solució que ens donava una de les anteriors oients. Netegis les mans. És a dir, després de tocar bitllets, unes neteja
les mans. Ens netegem, en general, poc les mans?
Molt poc, molt poc. Fins i tot als hospitals, que sabem que ens les hem de netejar moltes vegades, en els millors hospitals arribem a compliment de neteja de mans del 60-70% de les ocasions. Clar que és molt més complicat. De manera que, si tinguéssim, simplement, és que és una idea molt senzilla i molt bàsica. Si tinguéssim la precaució de netejar-nos les mans, per entendre'ns amb excés, cada vegada que toquem alguna cosa, sense obsessionar-se, tampoc, ajudaria molt a tallar la transmissió de molts virus, el de la grip i altres, no? Per tant, tocar un bitllet no té un risc, però, per exemple, si has estat comptant bitllets tot el dia o et donen una quantitat important, doncs després de fer-ho, neteixes les mans i a continuar la vida.
Clar, de la mateixa manera que hi ha els odontòlegs que et diuen és importantíssim rentar-se les dents, netejar-se les dents, el que és poc important és la pasta que utilitzes i la pasta que hi poses. Sí. No cal que posis mig quilo, sinó que la clau és el raspall.
Exacte.
No és la pasta.
Correcte.
Pregunto, en el cas de netejar-se les mans, és més important l'aigua que el sabó?
És una bona pregunta. Diguéssim, millor aigua i sabó, millor de solucions desinfectants, però en cas de només utilitzar aigua d'una forma continuada, ja va bé. O sigui, millor aigua que res, per entendre'ns.
Una pregunta que m'estic fent com a periodista. Ens estem passant fent aquesta consulta? Escolta, doctor, avui o no?
Jo, encantat. Vull dir, són preguntes que ens fan amb molta freqüència. El que sí demanaria és que aquestes preguntes i aquestes coses es mantinguin dintre dels canals normals. O sigui, això no justifica una visita a urgències, per entendre'ns, per dir, escolti'm, que crec que m'ha passat això.
Perquè heu muntat...
Hi han moltes consultes, és a dir, després...
Masses,
clarament, amb tot el respecte per tothom que té tot el dret del món, està preocupat, però vull dir...
I el sistema d'urgències pot col·lapsar?
No és que es pugui col·lapsar, però complica molt la feina del dia a dia, perquè aquests pacients, diguéssim, s'han d'atendre d'una manera especial, se s'ha d'escoltar tots, s'han de fer determinades coses, i això porta un procés relativament llarg. Okay. Jo diria dues coses. Si la gent té dubtes raonables o té simplement la sensació de que pot tenir alguna d'aquestes coses, ja sé que carregarem, però també som molt grans professionals, s'ha de trucar al 061. El 061 és el que pot decidir, veient els antecedents i aquestes dades, el temps que ha estat, on ha estat, quins símptomes té, després el pot derivar i dir, escolti, vostè probablement no té res d'això, no fa falta que faci res, o vagi al CAP, o quedis aquí quiet, que ara el vindrem a buscar amb una ambulància. És el que diem sempre, Jordi, el nivell d'atenció té que ser l'adient. Si és una consulta normal i, per entendre'ns, que es pot fer telefònicament, és molt més còmode per tothom fer-la telefònicament.
La Paulina.
Volia preguntar-li al doctor Trilla, en primer lloc, dir-li que estic tranquil·la, però sóc una pacient amb una artritis reumatoide i que pren immunorepressors. M'agradaria saber si he de fer algun, no sé, tenir cura especial d'alguna cosa. Per cert, no trobo mascaretes enlloc.
Tornem a lo de les mascaretes. Bé, vostè pateix una malaltia que, i a més el tractament, com sap vostè molt bé, fa baixar determinat tipus de la seva immunitat. Per tant, sí que pot tenir un risc més alt d'infeccions en general, inclosa la grip i altres malalties, no? A partir d'aquí, la mateixa resposta que li hem donat a dos companyes que tenien problemes pulmonars. No és necessari utilitzar mascaretes, no s'ha d'angoixar per utilitzar mascaretes, i en el cas de que tinguéssim una epidèmia per coronavirus a Barcelona, cosa que esperem que no succeeixi, però que pot succeir, ja, i així ja ho deixem clar, aquestes mascaretes només servirien per protegir-la vostè, per exemple, quan ve a l'hospital a posar-se el tractament o quan va fer la consulta. Per tant, encara que no n'hi hagin, si en el moment de venir de visita, si té aquest grau d'immunosupressió, l'hospital ja li proporcionaria la mascareta per la visita i mentre es passeja o espera en els passadissos de l'hospital. Fora d'aquí, res més.
La Carme té un dubte bàsic, diferència entre... Escolti, escolti.
M'agradaria saber la diferència entre el Covid i la grip, si us plau.
Bé, d'entrada són dos virus diferents. Segona, la grip porta molt de temps entre nosaltres i hem desenvolupat una vacuna, tenim tractaments pels malalts que estan greus, sabem que és una malaltia que s'extén cada hivern. Aquesta és una malaltia nova, encara hi ha dades que no són del tot precises, és un virus diferent, encara que tenen molta similitud. Es transmeten pràcticament de la mateixa manera, fan un quadre clínic relativament semblant, la gravetat és baixa en termes generals en els dos casos, però més alta en el cas del Covid. Per tant, s'assemblen, però també tenen certes diferències.
El Julián ens envia dues preguntes també molt bàsiques.
M'agradaria saber ben bé les maneres de contagi del coronavirus. És a dir, cal tindre contacte o només el fet d'estar en una mateixa habitació es pot contagiar una persona? Les mascarilles que es venen a les farmàcies són efectives?
La Vanguardia en parla de precisament
d'aquest
tema.
Sí, avui La Vanguardia, el Josep Corbella, fa un reportatge de les mascaretes molt, molt ben fet, consultant el doctor Almirante, que és un gran infectòleg del Vall d'Hebron, que ho explica molt bé. Aviam, el Covid, fins on sabem ara, i jo crec que aquesta és una, diguéssim, una dada que ja podem donar per suficientment contundent, es transmet, com diem nosaltres, pels aerosols, que diem per gotes i contacte, aquest és el terme tècnic, que vol dir que mentre jo parlo, estossego, estornudo, canto, genero un aerosol, i si jo estic infectat, aquest aerosol, una persona que estigui propera, metro i mig, dos metres, i que no està infectada, respira aquest aire i eventualment es pot infectar. No vol dir que s'infecti necessàriament, però és una de les vies més habitual de transmissió. Per tant, per via aèria, per entendre's, de distàncies curtes, gotes i contacte és el terme correcte, i pensem, i estem bastant convençuts, de que el contacte en la majoria dels casos ha de ser llarg, és a dir, això, la meva família, perquè estic amb ella 8 hores, una sala de reunions 5 o 6 hores amb un míting, un viatge amb avió de 7 o 8 hores amb una persona al costat que estigui contagiada, no creuar-se o no coincidir, diguéssim, jo que sé, amb un passadís amb una persona que té aquests símptomes. Això en termes generals. Aquesta mateixa pregunta fa referència a les mascaretes. Les mascaretes no protegeixen del contagi, a no ser que siguin mascaretes amb un filtre especial, les mascaretes de més alta, diguéssim, capacitat de filtració, que són mascaretes que només utilitzen els professionals sanitaris i alguns malalts especialment greus per evitar el contagi. La resta pot ajudar a prevenir el contagi, però no és necessari, un, i dos, no podeu pensar o no podem pensar que això és una protecció important. Dues coses. Les mascaretes normals no filtren l'aire que aspirem, o sigui, el que nosaltres respirem, sinó que ajuden a que quan tossim o estosseguem no es faci un gran aerosol. És a dir, eviten que llancem, però no eviten que puguem rebre partícules. I segona, s'han de portar molt ben ajustades a la cara i tot això, i això no és fàcil, i tot i amb així hi ha fuites. Per tant, és una protecció
relativa.
Sí, molt relativa, i no es pot confiar. De fet, s'ha vist que si la gent confia molt en les mascaretes, i tornem a insistir, em sembla molt bé el to de l'entrevista d'avui, rentat de mans, hi ha menys contagi amb rentat de mans que no pas portant mascaretes.
Albert.
Les xifres oficials parlen d'una mortalitat relativament baixa. però el que també diuen és que un 20% dels pacients entraran en estat greu i hauran d'estar ingressats. La meva pregunta és, estem preparats per tindre, davant d'una hipotètica contagi massiu, tanta gent ingressada? Veurem hospitals de campanya?
Bona pregunta, sí. Amb un cert alarmisme preventiu.
No, 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 sí, sí, em sembla molt bé. És a dir, anem una mica enrere. En l'any 2009 va haver-hi una amenaça inicial en el món de que teníem una grip nova, la famosa grip A, i que aquesta grip, al començament, les dades deien que podia ser molt greu, que podia ser molt extensa. De fet, va ser una pandèmia. Afortunadament, finalment, va acabar sent més lleu del fins i tot del que preveiem, però en aquell moment ja es van posar en marxa el que s'anomenen els plans de preparació. Els plans de preparació preveuen diferents escenaris, entre ells la capacitat que tenen els hospitals, diguéssim, amb accés, per poder fer front a una demanda més forta de determinat tipus de malalt. No és fàcil, perquè els hospitals no tenim capacitat sobrant, és a dir, nosaltres a qualsevol hospital de Catalunya no hi han avui quatre sales tancades i precintades preparades permanentment per això, però hi han maneres d'ajustar l'activitat i de canviar determinades coses per poder fer front a una demanda excessiva. Jo crec que aquest és un escenari que l'hem de contemplar, i de fet el contemplen els plans de preparació, però que de moment estem molt lluny, i espero que estiguem sempre molt lluny, d'aquesta situació. Per tant, una demanda, un augment de la demanda, una situació com la d'Itàlia, per entendre'ns, és una situació manegable canviant determinades instruccions de l'hospital. Si això s'extén molt, haurem de fer coses diferents.
Val. Una altra pregunta. El Xavi ens diu que la meva dona marxa en 3 setmanes a Roma i la meva filla té problemes respiratoris i està en un tractament de base. És arriscat anar-hi i passar el coronavirus a la nostra filla o millor prenem una decisió uns dies abans?
És el que hem dit abans, és a dir, Roma avui, amb les dades que tenim, no es pot considerar una zona d'alt risc de transmissió. Per tant, de nou, la salut pública et diu que no hi ha cap restricció al viatge, ho has de combinar amb el factor doncs no em quedaré tranquil, no ho veig del tot clar i prendre la decisió. Sanitàriament és, pots anar-hi, mentalment o si tens qualsevol dubte o després has de tornar neguitós, doncs ja intervé aquí el factor por, en el bon sentit de la paraula, o diguéssim, o prevenció, que és un factor important en totes aquestes coses.
Per posar en valor la sanitat pública catalana, per posar en valor també la força psicològica més que real d'aquest coronavirus, haurien de preguntar, i li pregunto al doctor Trilla, hi ha gent amb virus molt més potents, aïllats en hospitals catalans?
Cada dia. Cada dia hi ha gent que pot tenir malalties que són molt transmissibles. A més, sempre la població és població, malauradament, en la majoria dels casos, similar a aquesta població més feble, que té una edat, que té altres complicacions, i que tenim virus i tenim bacteris també que són molt més agressius i els tenim, alguns els hem d'aïllar d'una manera, altres d'una altra.
I per què d'aquests no en parlem i en canvi de l'altre sí?
Bueno, en parlem, Jordi, menys. De tant. Sí, en parlem menys. En parlem quan tenim el pic de grip, quan urgències es satura, en parlem quan parlem de la resistència antibiòtica, que ens quedarem sense antibiòtics per tractar determinats bacteris, en parlem quan hi ha una epidèmia en algun hospital concret o hi ha uns casos, però aquest és el dia a dia dels nostres hospitals, és a dir, aconseguim que la gent, el sistema sanitari, és fort, permet a la gent allargar la vida en millors condicions, amb tractaments que van bé per la malaltia que tens, però que també et deixen amb una certa, diguéssim, vulnerabilitat, i el primer que et pot passar, una de les complicacions habituals, és una infecció. I d'aquestes n'hi ha moltes cada any, i intentem controlar-se, i com dius tu molt bé, segur que avui tenim en els hospitals catalans gent aïllada amb diferents malalties infeccioses que estan intentant ser tractades de la millor manera possible i tant de bo aconseguim que es controli la infecció i el malalt tiri endavant.
Perquè si aquestes persones sortissin d'aquesta zona, probablement tindria una expansió...
Depenent de la malaltia que tinguin, podrien perfectament contagiar altres persones. De fet, ells s'han contagiat, per tant, a algú els hi ha passat aquest virus i, lògicament, aquest és un punt clau. Una de les nostres preocupacions, interessada però absolutament comprensible, és que aquestes malalties no es transmetin dins dels hospitals. És a dir, que no hi hagi contagi, perquè és on hi ha més malalts més febles. I segona, és on treballem els sanitaris, que se suposa que hem de cuidar els malalts, i si els malalts s'infecten i nosaltres ens infectem, tenim un problema molt gros. Per tant, és important aquest control de la infecció en els hospitals.
Doctor Trilla, és un virus més psicològic que no pas un virus efectiu?
És un virus, i diguéssim, com deia un Premi Nobel de Medicina fa uns anys, un virus és sempre un problema embolicat en proteïnes. No hi ha, és a dir, sempre hi ha algun problema estem amb algun virus, no? Però jo crec que en aquest cas, probablement de les moltes situacions, diguéssim, relativament complicades en aquest tema de bitxos que hem viscut en els últims anys, aquest té un pes, jo diria, la part psicològica, la part de notícies, la part del seguiment constant, la Xina, el país més gran del món, tot això ha fet que això tingui boom, un boom extraordinari. I a sobre, el segon problema, ens toca en un país veí que estimem molt i que és la principal font de ciutadans estrangers vivint aquí a Catalunya, doncs és lògic que hi hagi més preocupació. Però bueno, un component important d'accés de notícies, l'OMS ha utilitzat un terme que és curiós, que es diu infodèmia, o sigui, una epidèmia d'informació, és el que tenim.
Doctor Òscar Pino, sé que ha de marxar, de seguida acabem, doctor Trilla. Doctor Òscar Pino és membre de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Bon dia, doctor.
Hola, bon dia.
Realment, estem parlant de que això hi ha un virus en paral·lel que es diu virus de la por, que va en paral·lel al coronavirus?
Totalment d'acord, o sigui, al final és... Bueno, el primer saludar el doctor Trilla, que ens coneixem, però ara no em posarà cara. Però...
Bon dia.
A veure, totalment d'acord. De fet, no hi ha res més contagiós que la pròpia por, no? Les emocions es contagien fàcilment, això ho veiem de forma positiva quan el Messi fa un gol al camp del Barça, tots ens posem molt contents, i de forma negativa, pues, igualment, no? I en aquest cas, pues ja l'OMS, com ha dit el doctor Trilla, no? Ja ha parlat de la infoepidèmia i d'evitar bulos, no? Perquè era molt important, no? De cara a la conducta de la gent.
Recordo alguna crisi similar a aquesta?
Jo crec que d'aquesta magnitud, des d'un punt de vista així del que està tenint com a àrea, jo no recordo cap. Sí que amb les vaques boges o amb l'epidèmia del SARS va haver-hi una miqueta, però ara és veritat que la gent cada vegada s'informa més per xarxes socials, la gent no, diguéssim, el periodisme està ficant-se molt al periodisme d'impacte, moltes coses que fa que la gent pues s'alarmi massa, no? I jo en aquest nivell no recordo cap. No sé si el doctor Trilla recorda alguna similar, però...
No, estic d'acord amb tu.
No, hi ha una cosa, doctor, també, doctor Pino, que està passant. Si tu veus les televisions per posar una història visual, o fins i tot els diaris, què busquem tots plegats? Igual que a la ràdio, si busquem allò que sigui una imatge impactant. Si jo veig a Lorenzo Milà, meravellós periodista de televisió espanyola, que surt amb una mascareta fent la informació, jo com a receptor rebo la imatge del periodista que em dona la informació cada dia al telediari amb una prevenció. Si jo veig que hi ha unes imatges amb un telenotícies o amb un telediari veient una gent, com ara es veu en una televisió privada, tot disfressat, tot de color blanc, com si entressin aquí els geos, amb assistència mèdica en plan bèstia, i poso uns cartells que diuen tancat pel coronavirus a la porta, però en canvi no enfoco el carrer de darrere, on la gent va sense mascareta, on les botigues estan obertes i on la gent passeja vestida amb normalitat, el que dono com a impacte visual a allò que estic mirant a la televisió és anem a morir. I demà tots anirem a morir a escampar. És a dir, és també com donem als mitjans de comunicació aquesta informació?
Sí, és que aquesta sobreinformació i d'aquest periodisme d'impacte provoca una preocupació excessiva en algunes persones, no? El problema és que hi ha persones que s'acaben obsessionant amb això i llavors, clar, només es busca i s'intenta potenciar aquest tipus d'imatges, no? Igualment que, per exemple, les notícies. Una de les qüestions que des de la psicologia social i que hi ha molt, no? Si nosaltres diem que a Itàlia estan morint 7 persones i que demà hi hauran 8, 9... No posem l'èmfasi en que, per exemple, han mort 7, però s'han curat 200 i pico, que no s'hi ha passat res, no? Llavors només ens fiquem amb la notícia en la part d'impacte negatiu. Llavors l'única forma de combatre aquest pànic, aquest desconeixement que tenim sobre un virus, que hem de recordar que la major part de la gent no té un coneixement mèdic per poder prendre decisions sobre temes de transmissió de virus, doncs llavors transmeto alguna informació.
I parlo, doctor, del que estem veient per televisió, però també a la ràdio. És a dir, jo porto una hora amb el doctor Trilla aquí parlant d'això i dic una cosa, no només nosaltres. Ho pot confirmar el Xavi Sala, que està amb una cara de telèfon que no pot aguantar. Hi ha més, en una hora i mitja hem tingut més de 200 preguntes. De 200 preguntes, per què? Perquè hi ha... És a dir, és el peix que es mossega la cua. No sé qui comença i qui acaba, però que hi ha un interès angoixant sobre la malaltia, evident, doctor Pino.
Sí, sí, evident, i jo li puc dir que jo aquesta setmana he rebut trucades d'amics que no troben mascaretes i diem si podia portar mascaretes a l'hospital, que feia molt de temps que no parlava amb ells, o sigui que al final això... jo també, per això també us voldria felicitar, perquè el doctor Trilla, bueno, jo l'he estat sentint perquè estava en espera per parlar, però la bona informació, la calma, la tranquil·litat és al final el que hem de fer per combatre aquest pànic, perquè si nosaltres només ens quedem amb els vídeos que estan circulant per les xarxes, amb la gent que està fent la transmissió d'informació, que moltes vegades no té aquest coneixement mèdic per interpretar tot aquest tema de l'epidèmia, no? Amb els bulos que estan corrent, pues això pues s'acaba convertint en una infoepidèmia, no únicament en una pandèmia vírica. No?
Ja. Per què és tan potent la por, doctor? Com actua sobre el nostre cervell?
Bueno, és que la por és una de les emocions primàries del nostre organisme, no? Llavors, és una emoció completament normal i el que fa és activar mecanismes de defensa i que, bueno, que s'activa una alarma davant de possibles amenaces, no? El problema entra quan nosaltres entrem en pànic i ja no controlem aquestes emocions, no? Llavors, les nostres conductes que haurien de ser de forma adaptativa, no? Per exemple, si nosaltres veiem una aranya, pues, ens entra por i ens apartem de l'aranya. Pues, això ens ha servit per sobreviure durant molts segles. Què passa? Pues que ara, si s'activa aquest pànic, sortim corrents i en lloc de, no, d'aturar la nostra conducta, pues, es descontrolen aquestes emocions fent que prenem decisions de forma incorrecta, diguéssim. No?
Molt bé, doctor. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres. Que,
doctor, només una última pregunta. Què hem de fer?
Bueno, jo crec que no hem de deixar de fer coses per la por. Penso que és molt important mantenir la tranquil·litat, la calma, no fer cas de les teories conspiranoiques, continuar, pues, si no canviar els hàbits. Si nosaltres anem a treballar amb autobús, pues, anem amb l'autobús, ja fem el metro, fem el metro, no complicar massa la nostra conducta per un virus que, com bé deia el doctor Trilla, pues, hem de tenir clar que de moment no ha arribat aquí i que per sort tenim un dels sistemes sanitaris més garantistes que hi ha al planeta i, bueno, pues, al final, com quan un altre es posa malalt per una altra cosa, o sigui que tampoc hem de treure les coses més a la polleguera.
Doctor Scarpino, membre de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia.
Una abraçada.
Molt bé.
Gràcies. Doctor Trilla, estem per sobre de les 250 ja...
Sí, que fer una...
Sí, haurem de fer un programa a 6 hores, però tampoc no, cas, perquè no és el cas. Sí. Permeti'm una pregunta per acabar, que sí. Fa l'Assun, que em sembla també molt interessant. Assun.
Mi duda es si se puede transmitir... yendo a un sitio donde ha habido una persona afectada en un mismo espacio, cuando esa persona no está, o si en los paquetes que se reciben de China podría contagiarse recibiendo paquetes.
Dos situaciones. Si ha estado en una habitación, por ejemplo, donde ha habido una persona con esta infección, las superficies lisas, especialmente las superficies no porosas, las que son impermeables, por decirlo de alguna manera, pueden quedar contaminadas y hay que limpiarlas. Y en todo caso, también está la solución de que después de tocar cualquiera de estas superficies, se lava uno las manos y con esto se reduce de forma drástica la probabilidad de contagio. Esto no aplica en general a los paquetes, que es cartón, material poroso, etcétera, en el cual la supervivencia del virus es muy, muy, muy difícil. Por lo tanto, hasta ahora no hay ningún dato que apunte a que el virus se pudiera transmitir a través de paquetería estándar de la que llega de todo el mundo. Aquí, tranquilidad.
Com sé que és el Barça i sé que ha de marxar també, sí, sé que és el Barça, escolti'm una cosa, jo vostès ja tranquil·litzats avui durant una hora, tots els oients del món RQ, no hem parlat ni del procés, ni de taules de diàleg, ni de res, hem parlat, efectivament, bravo, hem parlat del coronavirus i de la situació actual. Jo el vull tranquil·litzar. Joan Maria Pou, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Bon dia. Aquí el doctor Trilla no perilla el partit d'avui. Eh? Estiguem tots tranquils que estem perdent l'Oremus, eh?
És que aquí a Nàpols no passa res.
Clar, és el que deia el doctor.
Perfecte.
Vull dir, no passa res. No? Vull dir, la gent està fent vida normal, la gent va a treballar, la gent dina, la gent conviu, i la gent té moltes ganes de veure el partit d'aquesta nit. Per tant, aquí no hi ha cap tipus d'alarma. Evidentment, la gent està pendent del que passa al nord del país. Ara ja fa pocs minuts diuen que hi ha hagut un positiu a Palerm, això és una mica més a prop, però de moment aquí no hi ha cap tipus de preocupació extra. Prevenció sí, però preocupació cap ni una.
Aquesta prevenció va passar, Joan Maria, perquè a l'arribar a l'aeroport, efectivament, perquè molta gent diu, quan arribes et fan passar les proves de temperatura i en canvi quan marxes no, que és una cosa molt, molt curiosa.
Sí, nosaltres només aterrar, doncs això, ens vam posar en un parell de files i ens van posar una pistola d'aquestes per mesurar la temperatura al front i ja està, 5 segons, comprovar que no tinguessis febre i a buscar la maleta i cap a l'hotel, falta gent. Et donen també un full informatiu, com això que comentava el doctor, rentar-se les mans, si vols portar mascareta, doncs portar-ne, però per la ciutat no n'hem vist de mascaretes, vull dir que de moment aquí hi ha normalitat.
Aquí s'ajunta el tema d'Itàlia, que si els partits del nord s'han suspès per part de la Lega, jo crec que per part de la Lega, per un tema de prevenció, no fos cas que assenyalin el president de la Lega si hi ha algun problema.
Correcte, jo crec que és això, i el Josep Maria, Joan Maria ho ha explicat molt bé, jo crec que ha dit una frase, aquí és tot normal, i això enllaça una mica també amb la situació que comentava el nostre company, el doctor Rubio, que és, de vegades, fins i tot jo, que estic tot el dia ficat amb això, que rebem notícies, que llegim coses d'aquestes, haig de parar un moment, i si em permets, surts al carrer i dius, tot és normal. És a dir, que de vegades penses, què deu estar passant aquí fora perquè tothom està pendent de determinades coses. I la gent, afortunadament, fa la seva vida normal, que és el que toca, i si hi ha un canvi i s'han de fer determinades situacions que justifiquin determinades mesures, doncs afrontar-les amb la millor voluntat i poca cosa més.
Com m'ha agradat aquesta expressió que ha utilitzat doctor Trilla abans, infodèmia.
Sí, és de l'OMS, no és meva.
És molt bona, però és molt bona. Sí, infodèmia. Sí, sí. Una epidèmia d'informació.
Correcte.
Una epidèmia d'informació.
Bueno, aviam si avui el Messi fa oblidar Maradona a Nàpols i es queden tots amb la boca ben oberta. Aviam si tenim sort.
Això toca a tu, Joan Maria, qui és aquí ja durem bé, per aquest tema no hi podem comentar res. Tot està
bé, em toca a mi explicar-ho.
No fer de Messi.
Vull dir, si em toqués a mi fer-ho, el barcelonisme tindria un problema greu. Afortunadament, això està a l'abast de Leo Messi, que a mi la meva intuïció femenina em diu que avui, per poc que pugui, deixarà la seva firma en aquest estadi.
Ai, mira tu, Pou, encara falten uns hores, tu, de bo. Estalvia-m'ho, home! Sí. Carai! Una abraçada molt forta, Joan Maria. T'escoltem, com sempre, aquesta nit. Una hora abans, com sempre, partides a les 9, a les 8. Joan Maria, puc entrar 3 minuts per dir el que hauríem de dir tots? Que és, no passa res. Ens han pres la temperatura, ens donen una informació que està molt bé.
Perfecte.
I, escolta'm, deslliure'ns de qualsevol mal. I allà sí que estan relativament molt més a prop del que estem nosaltres, sí. Encara, i que pot entrar aquí, probable. Sí. Que entri, potser, veurem. Ja estem preparats. Exacte. I el sistema públic, com explicava ahir el doctor Joan en aquest programa, aquí al Món RQ, ha estat tot perfectament preparat per quan pugui passar. Per tant, Joan Maria, t'escolto aquesta nit. Fins ara. Una abraçada molt forta. Gràcies.
Una abraçada.
Igualment. Gràcies, doctor Trilla. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu, Jordi.